Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Juventí Balcells. El govern es compromet a aprovar els pressupostos al Consell Executiu a principis de novembre. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha assegurat que Esquerra i Junts estan d'acord des del primer dia en els comptes.
Aquest govern tan trencat i tan dividit entre Esquerra i Junts, estem d'acord des del primer dia amb els pressupostos. Des del primer dia. Jo li recordo que a vostès els hi queden encara 21 escons, 21 diputades i diputats per poder aprovar els pressupostos. Per tant, escolti, no es preocupi tant per la salut de la nostra aliança, que és, li puc garantir que és molt sòlida.
I el govern també consultarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si avala l'ús del passaport Covid per poder entrar a les discoteques. L'executiu confia en que els jutges respondran avui mateix o demà. El propietari d'una de les sales mítiques de Barcelona, l'Udegas, Fede Sardà, ha defensat als micròfons de Ràdio Estel la implementació del passaport Covid.
És de sentit comú que en un lloc tancat on la gent interacciona molt, pues que hi hagi el passaport Covid. Jo crec que aquí diran que sí, però bueno, jo per això obro una setmana més tard, aviam què passa.
I justament en relació a aquesta notícia acabem de saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat fins dijous al matí a Fiscalia per poder pronunciar-se sobre el certificat Covid a l'oci nocturn. El Tribunal deliberarà després sobre la petició i preveu resoldre-la demà mateix dijous. La mesura que hauria d'entrar en vigor divendres a la matinada encara estaria, per tant, a l'espera de la decisió judicial. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat aquest dimecres que existeixi cap tracte de favor ni cap ordre de política en relació amb la Fiscalia i amb l'arxivament de totes les investigacions sobre el rei emèrit Joan Carles de Borbó, tal com publiquen avui alguns mitjans. El president espanyol ha afirmat que ha conegut aquesta informació durant la cimera que s'està celebrant a Europa i ha insistit que des del govern d'Espanya sempre han defensat la igualtat de tots els espanyols, diguin, es diguin com es diguin. Segons el president del govern espanyol, en aquest cas, l'Agència Tributària i la Fiscalia han treballat amb absoluta llibertat amb tots els recursos econòmics i materials que siguin per poder investigar fins als últims a fets del rei. Renfe ha retornat l'import de prop de 10.000 bitllets de les primeres 4 jornades de protesta de vaga a Rodalies. Són les devolucions de... Són les devolucions de l'AVE, de la llarga distància i de la mitja distància durant les 4 primeres jornades de vaga convocada a tot Espanya pel sindicat de CEMAF. En un comunicat, la companyia també ha demanat disculpes als viatgers i ha tornat a acusar els maquinistes de Rodalies de Catalunya, València i Madrid de l'incompliment injustificat dels serveis mínims. Està previst que les aturades parcials continuïn aquest dijous i divendres i l'11 i 12 d'octubre. I el president del govern espanyol avui també ha insistit que cal una compra conjunta de gas per part de la Unió Europea per fer front a l'alçada dels preus de l'energia. Sánchez ha recordat que l'Estat ha signat una carta conjunta amb França, República Txeca, Grècia i Romania per reclamar un enfocament a escala europea per l'augment de preu de l'energia. I Sitges preveu recuperar el seu carnaval de cara a l'any vinent. La Comissió de Carnaval i l'Ajuntament treballen en aquest horitzó. Si s'acabés tirant endavant, seria adaptant les rues de diumenge i dimarts i estudiant també els diferents recorreguts per fer-ho de forma segura. El carnaval de l'any 2022 s'hauria de celebrar el 24 de febrer i el 2 de març. I ara els esports amb Pau Massip.
Els números del Barça de l'etapa Bartomeu queden en evidència després que el director executiu del Futbol Club Barcelona, Ferran Reverter, hagi explicat els resultats de l'auditoria interna que va encarregar la nova junta de Laporta en arribar al club. Els motius de l'impacte negatiu en les finances es deuen a l'increment de la massa salarial en més del 60%, l'increment de les despeses de gestió i l'impacte de la Covid. Tot i que Reverter ha assegurat que encara que no hi hagués hagut pandèmia, el Barça també hauria tingut pèrdues. Segons ha explicat, la directiva de Josep Maria Bartomeu improvisava, duplicava factures i signava comissions per sobre de la mitjana i també fitxava jugadors sense saber si els podria pagar. Durant el mandat de Bartomeu també es van abandonar les instal·lacions. Per exemple, el Camp Nou tenia més de 900 desperfectes per reparar, 124 d'ells molt greus. De fet, Reverter ha dit que la Junta actual haurà d'invertir 1,5 milions per arreglar aquestes incidències. De moment no s'ha anunciat cap acció judicial contra l'anterior Junta. Un informe forense serà el que determinarà si la Junta de Bartomeu va cometre irregularitats. I en motor, Dani Sordo continuarà vinculat a Hyundai una temporada més, segons ha informat la marca aquest matí. El pilot càntabre de 38 anys continuarà pilotant el tercer cotxe de l'escuderia, la meitat de les proves del calendari, però en el Mundial del 2022 compartirà aquesta responsabilitat amb el jove pilot suec Oliver Solberg. Sordo ja està competint a temps parcial en el present Mundial. La propera cursa serà el Rally Catalunya Costa Daurada, que comença el dijous 14 d'octubre.
Gràcies, Pau. Ampliem aquestes informacions i més notícies també d'aquí una hora al Punt i Seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Tot anirà bé.
Són les 5 i 6 minuts. Àngel Pérez, què tal? Bona tarda, Àngel.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Un plaer compartir amb tu.
Mira que és bonic Lisboa. I que... quin mal tràngol, eh?
Pues sí.
Vas tenir a Lisboa, eh?
Sí, vaig tenir la sort de poder anar a Lisboa. Jo procuro anar amb el Barça, si el Barça juga a una ciutat que sigui interessant. No faig un viatge, diguem, de seguidor a model, hinxar a tope d'aquests que van al matí amb el xàrter i tornen al mateix dia, sinó que procuro gaudir de la ciutat i fins ara gaudir del Barça.
Sí. I el ara... que havia de ser un bonic passeig pel barri Alto,
sí,
de Lisboa, que és preciós, es va convertir en un passeig pels inferns, sí, no? que és el que sembla que està tocant. Jo no sé si la Mònica va anar a Granada, també. Hola, Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estan amb nosaltres l'Àngel Pérez, com dèiem, que és el president de Foment Martinenc, la periodista esportiva Mònica Palenzuela. Déu-n'hi-do, quin Barça.
Déu-n'hi-do, quin Barça. Fe i paciència, i no ens queda gaire cosa més.
No, eh?
De veritat.
Si ens faltava alguna cosa, l'altre dia, quan parlàvem amb en Jordi Ferrer, que estem esperant que arribi, imagino, d'un moment a un altre aquí als nostres estudis, se'n recorden que hem de parlar del Barça, no? De la taula de reconstrucció, ara que les taules estan tan de moda, taules de diàleg estan tan de moda, posem-ne una nosaltres també, per parlar de cap a on ha d'anar la solució d'aquest Futbol Club Barcelona. I ho dèiem justament parlant de resultats esportius, no? Perquè és evident el que ha passat, ha sortit Messi, i sembla com que la sortida de Messi ha estat com una mena de reset dins el Futbol Club Barcelona i els seus resultats, que ens té a tots absolutament bocabadats amb el que està passant. Però si no teníem prou amb tot això, avui hi ha hagut una roda de premsa que vostès ja ho saben perfectament, però anem a recordar un dels moments importants, no?, d'aquesta roda de premsa, quan Ferran Reverter, que és el CEO del Barça, qualificava de gestió nefasta la gestió de Bartomeu, en aquell cas, ja que deia que el Barça no tenia diners i seguia fitxant a jugadors que no podia pagar. Anem a recordar-ho.
El que puc constatar en aquests moments és que hi ha una gestió nefasta. No hi havia cap mena de planificació. Improvisació total. Ens llancem amb un projecte Espai Barça, la inversió més important de la història. Al mateix temps comencem a comprar jugadors d'una manera esbojarrada, digueu-me si voleu, si em permeteu. Per tant, una gestió nefasta.
En fi, els nous gestors s'han trobat amb molts impediments, explicava Ferran Reverter a l'hora de mirar enrere. Per exemple, la comptabilitat, que fins i tot s'han arribat a trobar fins a 4 lectures dels números diferents, o també irregularitats pel que feia als directius, perquè sembla ser que utilitzaven els seus propis ordinadors, els correus els reenviaven als seus correus personals. En fi, que és molt difícil, realment, Mònica, saber què és el que ha passat, no?
I a sobre falta documentació, però sí, és molt greu perquè... el Barça de Bartomeu s'ha anat endeutant, els deutes no han passat per l'assemblea, han trobat que s'han trossejat factures, que s'han fitxat jugadors que no es podien pagar, s'ha parlat de comissions de fins al 33% agents de jugadors, Sembla que ha estat com una fugida cap endavant de Bartomeu, d'endeutar-se perquè la pressió esportiva per guanyar doncs tocava mirar cap endavant i fitxar i reforçar-se, però a quin preu, amb fitxes que augmentaven a mida que anaven fent més anys els jugadors, total, que al final la bomba ha esclatat i aquests són els números i aquesta és la trista realitat que ens ha explicat avui en Ferran Reverter.
I de la que sembla, Àngel, que trigarem molt en recuperar-nos, no?
És el que sembla, naturalment, si la situació econòmica realment és la que m'ha dit, pues és molt difícil, perquè clar, el Barça és un equip comprador de jugadors, no? També és un equip de pedrera, no? Sort que tenim la pedrera. Si hem de fitxar, actualment no podem fitxar no podem fitxar res. L'altre dia vaig escoltar l'emissora de ràdio que si el Barça, quan semblava que començava, anava, que si el Barça tenia que fitxar a un entrenador, teníem 4 milions d'euros per fitxar. O sigui, hòstia, 4 milions d'euros per fitxar un entrenador, no, això no sembla que som un equip de tercera divisió. A mi em costa creure tot això, sincerament. Hòstia, tanta... que Bartomeu, aquesta mala gestió d'ell, em costa creure. O sigui, sembla impossible. I clar, és veritat, no? Perquè si ho diuen és que és veritat. Però a mi em costa una mica creure, o sigui, arriba un moment que jo dic, hòstima, realment serà així? Com hi ha lluita de poders. I amb el Barça, per desgràcia, sembla que estem barallats sempre, les famílies, els sismos aquests. Realment, aquesta és la situació? O estan venent una situació que no és aquesta? Perquè clar, quan se'n va anar la junta de Bartomeu, semblava que sí, la situació era difícil, la pandèmia havia fet mal, però no tan mal. O sigui que, Mònica, jo... Serà veritat, no? Però...
Home, s'han fitxat els jugadors més cars de la història del Barça i no han donat el rendiment esperat.
Bueno, això ja és
un tema... I el fet que no et puguis permetre mantenir a Leo Messi ja et diu fins a quin punt... Bueno, sí, de fet, Reverter ha dit que a l'abril no hi havia ni un duro a caixa.
No, és veritat.
No hi havia un duro, és que el Barça no podia ja operar. Estava en quiebra total.
Però com és? És que sembla que únicament és al Barça el que li està passant aquest tema.
Bueno, el Real Madrid ha fet les coses potser un palet millor, en el sentit que s'ha anat desfent de jugadors, no s'ha reforçat, ha pogut estalviar fins i tot per invertir en un nou estadi, també és cert que ha aportat un fons patrimonial important, i mira, i tenen 200 milions Mònica, al calaix per fitxar Mbappé.
Mònica, una nit el president del Madrid, a una emissora de ràdio, quan va presentar l'Eurolliga, va dir que la situació del Madrid també era molt difícil, ho va dir ell. I això ja sembla que no ens recordem.
Per la Superliga, perquè havia de plorar una mica.
Que la situació, que tenien que fer un pas cap endavant, que amb l'Eurolliga tindrien més recursos, i que la situació del Madrid també era molt delicada, ho va dir ell. Clar, nosaltres som un equip que som diferents, perquè, sincerament, el Madrid per mi és un club estat. Per mi és un club estat. A darrere... té el poder de Madrid, que és molt important, i jo crec que aquí al Barça no és exactament així. Torno a dir, és que som el pitjor equip, ja no solament d'Espanya, sinó de tot el món futbolístic. A mi em costa creure, sincerament.
No, però la gestió ha estat la pitjor. Home, sí, en comparació amb altres clubs grans, la gestió ha estat la pitjor. És una crisi esportiva, institucional i econòmica. És una triple crisi la que està vivint el Barça ara mateix.
És que és això. Hi ha una cançó del Serrat que deia "Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo va a haber prosperado".
Per arriba.
Vull dir, de veritat, sí, sí. O sigui, jo crec que és l'únic lloc al que ens podem agafar, no?
Jo això ho dic per defendre una mica, perquè... És que, vull dir, encara no em surto de la sorpresa, no? També és veritat que el Barça som un equip multi... com es diu? Polideportiu, vull dir. El Barça... tenim seccions professionals de primer nivell, vull dir. El bàsquet ha estat a punt de guanyar la Champions d'ells, sí, no?
I mira les noies.
El futbol femení.
Sí,
el futbol femení l'ha guanyat tot. Un equip, bueno, ahir van jugar, van fer... Bueno,
4-1 a l'Arsenal.
Ahir, felicitats, com dona, perquè el partit que van fer ahir, ja m'agradaria a mi veure aquesta actitud i com juguen les noies. Bueno, el que estava dient, també és veritat que el Barça, al tenir hockey, handball, futbol sala, totes aquestes seccions professionals, per competir com competeixen a primer nivell, també has d'invertir en els millors jugadors. El Barça té un gran equip de futbol de dones, suposo, perquè té les millors. Si no, vull dir... I d'aquí és on jo vull fer una mica la defensa de que, hòstima, igual no se'n mereixen els que s'han anat, que ho han fet malament, segur, que han gestionat malament el club, segur, però sembla que són incompetents. Quan escoltes avui el CEO, el senyor Reverter, dona la sensació que Bartomeu i la seva junta eren incompetents. I jo, a mi... Hòstima, és que Bartomeu és el president que més títols ha guanyat del Barça, crec. És que ha guanyat més que Laporta i més que el Sandro. Aquí paro.
Sí, sí, no, no.
Però s'han endeutat el club fins als extrems i inacceptables, i a sobre les inversions que ha fet en grandíssims jugadors que han costat moltíssims diners, al final no t'han donat cap mena de resultat, no has sabut vendre, les fitxes que has signat amb els jugadors també t'estan lligant, t'estan hipotecant durant moltíssims anys... Jo crec que no s'han fet les coses bé. Sí, independentment que el Covid no és culpa de ningú i és mala sort, independentment de coses que no han pogut controlar. Però, home, els contractes els pots controlar.
Sí.
Les fitxes, a qui fitxes, a les comissions les pots controlar. A veure...
Tot el que han dit, pues, si tu l'has de creure, pues sí, sembla incompetència total. Sense parlar ja de l'espai Barça, que ja tenia que haver començat, mira, el Madrid... El Madrid ja està acabant a l'estadi, nosaltres encara no sabem quan començarem. El tema de les factures que estan dient, no? que s'han intentat amagar factures, bueno, diguem, les factures importants, per fer una divisió d'elles perquè no tinguin...
Perquè per passar filtres,
per no passar filtres. Bueno, clar, són tantes coses...
Sembla que us digui una cosa. Jo que tinc la sensació de que avui el Barça està millor que ahir. És a dir, és que la sensació és que en els últims temps hem viscut un Barça de maquillatge. És a dir, de que no sabíem realment... Era una situació que portava sí o sí a la situació que tenim a dia d'avui. Avui, com a mínim, sabem quin problema hi ha. I avui, com a mínim, es poden prendre polítiques serioses per sortir d'aquesta situació. Però per això dic que crec que avui estem millor. En el sentit en el que fins ara... estàvem en una situació que necessàriament ens portava aquí. No hi havia diners, mala gestió, tot el que estàveu comentant. No sé, per ser una mica positius, no?
Sí. Bueno, l'únic que pot fer el Barça és demanar crèdits i tornar a reconstruir-ho amb seny, i va a poc a poc. I no esperar, doncs, el Barça... Doncs, rumors de que el Barça intenta fitxar a Haaland, no, que no ens venguin somnis impossibles, perquè el Barça ve d'un estiu d'un mercat de fitxatges on només s'ha pogut aspirar jugadors que acaben contracte amb els seus equips i que han vingut a cost zero. És l'únic que s'ha pogut permetre al Barça. I que Reverter diu que el proper estiu es podran fitxar els grans jugadors? Bueno, ja veurem, perquè reconstruir aquest Barça portarà temps, i un jugador de primera línia, un crac, doncs, bueno, que vingui al Barça sabent que probablement la temporada que ve tampoc podrem aspirar a guanyar la Champions perquè tindrem l'equip que tindrem, doncs a veure qui vol venir. Però és que és un conjunt de coses, ja no només que no t'has pogut reforçar amb jugadors a primera línia, és que també hi ha jugadors que estan ja amb una decadència, que estan al final ja de la seva etapa en el Barça, veterans, vaques sagrades, digue'ls-hi com vulguis, que doncs, bueno, ja han sortit a massa fotografies de derrotes històriques, i que potser, doncs, cal un canvi generacional també en aquests jugadors. Hi ha jugadors joves que necessiten d'altres veterans que completin i equilibrin aquest equip, però hi ha veterans que potser ja haurien d'anar pensant que s'ha acabat la seva etapa.
En què estàs pensant? Puc preguntar?
Sí, home, doncs...
Hi ha dos especials.
Gerard Piqué...
Hi ha tres,
Busquets...
Sergi
Roberto...
I Jordi Alba.
Jordi Alba... A mi encara el rendiment de Jordi Alba m'agrada, m'agrada. Però és veritat que ja va arribant al final de les seves etapes.
La cara de Gerard Piqué en els últims partits, d'impotència... Sí, jo crec que aquella cara reflecteix molt bé el moment en què es troba el Futbol Club Barcelona.
A veure, són jugadors que encara poden donar una mica de rendiment, no? Jo crec que hi ha un que és el Busquets, que avui està amb la selecció, i és el capità, i segur que jugarà, no? El Busquets és un jugador que, si el Barça juga bé, pues ell ajuda, i si el Barça està en descomposició, quan està jugant un partit de futbol, pues ell sembla córrer menys que la meva àvia. I com corre menys que la meva àvia, i llavors le supera tot, no? I, clar, la evidència de que aquest jugador no tindria que jugar és claríssima. Piqué. Piqué, hi ha partits que ho fa bé. Si no, d'aquesta temporada que hem jugat no gaire, la temporada passada. Però, clar, ja no és el Piqué que era abans. I, a més, ens ve al cap amb qui era el que tenia Piqué al costat. Piqué va tenir molts anys a Puyol. Uh-huh. I també va tenir l'ajuda de Mascherano. I també que això ajuda una mica. I ara aquests jugadors no estan... Bueno, total, sempre surten a la foto aquests jugadors, perquè totes les derrotes que hem tingut, que ens han fet molt de mal, doncs hi ha aquests quatre jugadors que, clar, si són el 40%, que surten sempre a la foto. Clar, és el que diu la Mònica. Arriba un moment que igual... Pues clar, algú ha de donar el pas. I si són ells, pues Piqué, si no es troba en el millor moment, i pues que han de fer un pas cap endavant, com va fer Xavi, com va fer Iniesta, que se van retirar sols. Ells sols, pues, arriba un moment. I jo crec que això és el que tindrien que fer ara, no? Que aquests estan fent mal, i a veure si fan un pas cap endavant que deixin els nous. Però en la situació que tenim, també és molt preocupant. A veure, si és que si no juga Puyol, no juga el Bussi, no juga Sergi Roberto, que és el que habitualment no juga, i no juga Jordi Alba, els que vindran ho faran millor que ells? I és el dubte que jo tinc, perquè el García aquest que hem fitxat, yeah, a l'Araujo sí, però...
Hòstima. Però estàs en un punt d'inflexió, i aleshores has de decidir. Doncs posats a morir, morim amb els joves. Morim, els hi donem l'opció als joves que madurin, que creixin a base, doncs, mira, a base de cremar-los potser, o de passar-ho malament, perquè ara és una època de vaques flaques. Doncs apostem pels joves, aleshores siguem valents, trenquem ja amb el passat i construïm un Barça de nou des del principi.
Ui, hi ha una cosa que sí que sembla evident, que el Barça necessita tornar a portar il·lusió. Sigui amb els joves, que se la juguen i que un diguis, mira, perden, però es deixen la pell corrent darrere la pilota.
Il·lusionen. Com a mínim, el Camp Nou aplaudirà els, exacte, joves, per l'esforç, pel sacrifici, perquè és sang nova, és sang jove, i realment es deixaran la pell. Uh-huh. No sortiran a caminar.
Hi ha un jugador que ens il·lusiona molt, que es diu Gavi, que té 17 anys, que avui està amb la selecció, que ha sigut molt criticat Luis Enrique per haver convocat aquest noi, i aquest noi ens il·lusiona. I és el que diu la Mònica totalment. Si fem el pas cap endavant d'apostar amb la gent jove, ens il·lusiona. Si juguen els vells, ens deprimeix i ens cabreixa, i estem tota la setmana que... Sí, igual és el que s'ha de fer.
Deixa'm que saludi algú. Ho dic perquè abans d'entrar al programa em preguntava la Mònica, tu, el futbol, què tal? I jo deia, bueno, a mi m'agrada el futbol, però no sóc un gran entès. Jo, quan vull saber de futbol, el que faig és escoltar a un senyor de la competència, d'una altra emissora de ràdio, que és un bon amic, el que admiro molt, i el que conec fa molts anys, el Sique Rodríguez. Sique, què tal? Bona tarda, Sique.
Què tal? A tu no t'agrada el futbol? Lo que t'agrada és tocar les pilotes.
Molt. Ja, això ja ho saps tu, de tota la vida, a més, no? Sí que, escolta'm, que estem intentant a veure com ho fem, això. Saps? És a dir, si és la cantera la que ho ha d'arreglar, si ens hem de conformar, jo què sé, posant un siri a no sé qui... Com ho veus tu, sí que?
Home, posar un siri a la Moreneta és una bona opció.
Potser sí.
Fàcils i sí, pot ser que... No, aviam, s'ha d'apostar... A vegades, en temps de necessitat, és quan surten les oportunitats, i crec que això s'ha d'agafar el Barça, perquè tu, si tens problemes econòmics, doncs abans de fitxar fora, fixa't en la gent de casa i dona oportunitats als joves, i crec que és el que el Barça està condemnat a fer-ho.
Clar. Has al·lucinat molt amb la roda de premsa d'avui, o què? Deia si has al·lucinat molt amb la roda de premsa d'avui.
No, m'ha agradat molt la posada en escena del CEO, de Ferran Reverter. Crec que ha transmès credibilitat, modernitat, que és important, té domini de l'escena i ha estat clar en la seva exposició, però realment tampoc ha explicat res nou, perquè més o menys tot ja ho sabíem i ho havíem explicat. Si ha posat ordre, diguem-ne, i òbviament que ho expliqui el CEO del Barça, doncs té més impacte, més importància. Però, vaja, aquí la gran qüestió són dues. La primera, si la gestió de Bartomeu és delictiva, i dos, com traure la porta al Barça d'aquesta situació. I aquí encara tinc incògnites. Una cosa és que Bartomeu fos un mal president i l'altra és que sigui un delinqüent. És molt diferent, òbviament. I avui, de moment, el que sabem és que va ser, segons Reverter, un mal president, però no un delinqüent, perquè no s'han explicat quines accions judicials s'emprendran contra l'anterior junta. Això d'una banda. I de l'altra, que el full de ruta, clar, acaben d'entrar, porten pocs mesos, però, de moment, el més destacat és que han demanat un crèdit de 600 milions d'euros. Això és el més destacat. I, clar, demanar, podem anar a demanar tu i jo. Una altra cosa és que després ens ho donin, és cert. Yeah. Però, de moment, el que hem fet és endeutar més el club.
Està aquí la Mònica Palenzuela i l'Àngel Pérez, el president del Foment Martinenc.
Hombre, Àngel, com estàs?
Mira, estava calladet i jo volia dir, al Toni li volia dir que jo a la tauleta de nit tinc una foto teva.
Ah, sí? Tens una foto del Sique?
Sí, perquè jo cada nit l'escolto al programa de la nit de la SER i, a més, tots els dies a partir de les 12 jo escolto el que t'hi jugues a través del Facebook. I avui t'he vist tot el programa, eh? Com tots els dies.
Aquí, Toni, tu tens... O sigui, el barcelonisme, de veritat,
sí,
és el de gent com l'Àngel Pérez, que no és una penya que, a més, és activa i antiga, de les més antigues de penyes del Barça. I, hòstia, això... A més, saps? Quan a mi, el barcelonisme, de veritat, és el que practica l'afició.
Ja.
Tota la resta...
Deixa'm dir-te que porto tota l'estona, sí que, veient l'Àngel, jo el conec molt menys que tu, és evident, però veient l'Àngel i arribant a la conclusió de que l'Àngel segurament és molt l'exponent de com se sent avui el barcelonista. No el barcelonisme com a conjunt, com a família, sinó la persona que és culer i que assisteix a tot aquest espectacle amb incredulitat, no? De dir, d'on venim i on estem, no? De dir, no pot ser massa veritat això que està passant. Imagino que això tu ho detectes molt, no?
Sí, home, clar, la sensació aquesta de com hem arribat fins aquí, no?, i com en sortirem, que per mi és el més important.
Yeah.
Perquè, clar, és que... Tu, mira, abans passava per davant de la botiga del Barça i veia les samarretes que es venen de l'equip i tal, i els noms, i és que dius, és que fa molt poc el Barça tenia Messi, Neymar i Suárez, eh?
Yeah, yeah.
I ara ens agafem a Gavi, Nico, Ansu, que està molt bé, però, clar, són xavalets, eh? I, sortir d'aquí no serà fàcil. A més, que just m'enganxes que estic pels voltants del Camp Nou.
Uh-huh.
I tu mires l'estadi. Un dia un treballador del club em va dir, mira l'estadi, el veus, no?, que gran que és. I li vaig dir sí, i em diu, tot això només s'aguanta per la quantitat de bojos que hi ha. Però clar, portem mesos mig parats, ara es va reactivant tot, però no hi ha turisme. Els deixen molta pasta, la gent, a més, Barça, i tot això costarà tornar-ho a reactivar. O sigui que la conjuntura no ajuda, però el Barça necessita solucions i urgents.
Deixa'm fer una broma, sí, que pensava que anaves a dir que aquell que et va dir, veus tot això algun dia serà teu, no? Com a la pel·lícula, no? Escolta, potser et podries presentar alguna cosa al Barça, que tu d'això en saps molt, no?
I tant.
Sí, però jo crec que no tindré mai la pasta suficient com per poder aspirar a ser president del Barça.
Bueno, no havíem dit de demanar un crèdit, sí que... No?
Sí, bueno, mira, podríem.
Molt bé.
Si duraria gaire, acabar ja,
sí que... T'asseguro, abans de que... T'asseguro que si el sí que es presentés...
Tu el votaves.
Bueno, tu no te pots ni imaginar la quantitat de seguidors que té el Sique.
Sí, com que no m'ho puc imaginar?
Bueno, pues sí que no pues res, pues sí que ho saps.
Series el president de la comissió de premsa.
Que, no? passaries al tall segur.
Bueno, de moment és el president del club de fans del Sique, la qual cosa està molt bé, després ja veurem quin càrrec tindrà.
És un gran. Sobre ell sabem moltes coses del Barça, el Barça Gate. Ho sabem sobre el Sique i el seu equip, que van fer un treball extraordinari. I en fi, sí que és molt culer, però tot el que no li agrada del Barça ho diu.
I deixa'm dir que digui una altra cosa. És molt culer i, a més, és molt bon tio. Sí que, Rodríguez, una abraçada molt gran, eh?
Moltes gràcies, Toni.
Cuida't, molt guapo.
Vegi bé, i petons a la Mònica, també.
Petons.
Que vagi molt bé.
Adéu, sí.
Doncs és el cap d'esports de la SER Catalunya, de Ràdio Barcelona, el que hem volgut trucar per, efectivament, també tenir la visió d'una persona que està cada dia, a més, al capdavant d'un programa esportiu i parlant, efectivament, amb uns i amb uns altres per veure cap a on va la situació. I, clar, Mònica, la conclusió a la que arribem és que té com no pot ser d'una altra manera, els mateixos dubtes que tothom en aquests moments, de dir, a veure, això, com ho fem, com ens en sortim de tot això.
I quan tornarem a parlar de futbol i no tant de deutes, de crisis, de problemes institucionals, tenim ganes de parlar de futbol, si pot ser de victòries del Barça,
clar,
i de veure el nostre equip amb orgull, no veure un equip doncs, que no sap on va, amb un entrenador que el president no vol, que els jugadors no l'entenen i tot el que s'està menjant el Koeman, que tampoc s'ho mereix, vull dir, té les seves responsabilitats, però no és culpa únicament del Koeman que estem com estem esportivament. I clar, al final dius, és un equip que no va sense rumb, que ha perdut la personalitat, que ha perdut l'estil que tants aplaudiments s'aixecava a tot arreu, i ens sentim orfes d'aquell Barça que tant orgull teníem, no?
I coincidim amb això, que és que a vegades sembla que les coses estiguin escrites per no sé jo qui.
A veure.
Aquest cap de setmana, l'Espanyol guanya el Madrid, no?
Bueno.
Ho dic perquè tota la família...
Que no estamos tan mal, que otros sí, que también lo están.
No.
No sé, la Mònica, jo me vaig alegrar molt. Hi ha gent...
Oh, ai, tant.
Jo també em vaig alegrar molt.
Hi ha culers que no volen que guanyi l'Espanyol i que volen que entre Espanyol Madrid, el partit de l'altre dia, que volien que guanyés el Madrid. Jo me quedo al·lucinat en aquest cas, però bueno, són històries també que se podria parlar molt. L'Espanyol, i ho he dit abans, va fer un partidàs i jo me vaig alegrar molt perquè jo vull sempre que perdi el Real Madrid, no? I em dona molta por. Sort que no juguem contra l'Espanyol aquesta setmana, perquè si no, jo no sé si guanyaríem a l'Espanyol.
Quines voltes t'ha donat el bon? És que estic per dir que truquin al Gonzalo Bernardos, que és un perico absolut, també el Sergi León, que és un col·laborador d'aquest programa. Jo no sé què m'ha passat a mi tota la vida, jo estic envoltat de gent de l'Espanyol. I els he vist patir tant, durant tants anys, i han hagut de suportar tanta broma tonteta per part dels culers, que jo m'imagino, sincerament, la satisfacció que molts d'ells tenen en aquests moments, ja no per... Home, una mica per com li va el Barça, també, en alguns casos, segurament,
no? És que tenim... Mira, aquest partit de l'Espanyol-Madrid, quan va acabar el partit, els jugadors de l'Espanyol, primer que es van buidar, ho van donar tot, i tenien un sentiment de pertenència molt gran. Vull dir, això és el que semblava. I nosaltres tenim hasta aquest dubte si realment... L'altre dia, jo que estava allà a Portugal, se va acabar el partit i l'únic que va venir a saludar va ser el de sempre, el Ter Stegen. Els altres se'n van i això que ja no tenim tantes banques sagrades, no? Vull dir, una sensació... Hem passat, no sé, és com... Hem passat de ser rics a ser pobres i, clar, costa molt. O sigui, jo penso que una persona que és ric, si d'avui al demà tot el negoci se la van a baix i és pobre... Això és molt difícil.
Bueno, ja tampoc ha estat d'un dia per l'altre, eh? Primer se'n va Neymar, Suárez...
Sí, ha sigut poc
Messi, Griezmann, és que a poc a poc
sí,
han anat marxant tots,
però,
eh?
Però teníem a Messi. I lo de Messi fa...
Ja.
I teníem a Griezmann, que Griezmann, Déu meu senyor, però bueno, Griezmann a vegades feia
Messi,
un gol.
Messi
no?
Maquillava, però sí. Amb Messi... vam sortir golejats contra el Bayern i jo crec que també hauríem perdut una altra vegada contra el Bayern.
No, segur.
Messi maquillava alguns resultats, però ja es veia la del que anava en decadència, sí, aquest equip.
Que començava la decadència ja...
Sí, ja es veia.
Especialment al futbol europeu. Aquí a Espanya, a la Lliga Domèstica encara. Però
sí, fora, mira, Granada, mira què ha dit.
És que fora ens fet, ens fet unes golejades...
Mira, començarem... acabarem com hem començat. El bacallà se't va indigestar, no? Perquè a Lisboa se menjava callar, no?
Pues mira, vaig acabar l'últim dia, que vaig tornar el dijous, pues vaig tastar 4 a la vegada.
Quatre a la vegada?
Sí, havia en un restaurant, voleu, i 4 formes diferents de fer el bacallà.
Que bonic és Lisboa, eh?
Lisboa és una ciutat que s'ha de recomanar.
Ui, sí.
S'ha de recomanar. És una ciutat molt maca. I després, els portuguesos, són gent també que ens entenen a l'idioma,
sí.
A nosaltres més que nosaltres a ells, i és una ciutat meravellosa, recomanar totalment.
Haurem d'anar, Mònica, em diu una altra, encara que sigui per oblidar tot el que tenim aquí, no?
Estamos sense futbol, eh? Tant,
ens anem a l'Alfama, anem a sopar allà al barri Alto, que bonic és tot allò. Moltes gràcies, Mònica Palenzuela, Àngel Pérez. Ha estat de veritat un plaer tenir-vos amb nosaltres avui aquí al Tot anirà bé.
Gràcies.
Que es diu, per cert, Tot anirà bé. Ho dic per posar el punt i final a tota aquesta xerrada.
Sempre hem d'acabar amb optimisme.
Sempre. I començar, si és possible, també. Vinga, fem una pausa. Tornem de seguida per encarar el tram final d'aquesta edició de dimecres del Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Punt i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, tot anirà bé.
Les 5 i 36 minuts diuen mentre hi ha vida i esperança. I segurament havíem de posar un missatge d'aquestes característiques al damunt la taula després de tot el que vam d'escoltar, veritat? Maria Àngels Calvo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Li agrada a vostè el futbol o no?
Bé, com a mínim el veiem de quan en quan, no?
És culer, és culer.
No, jo... Bueno, si hagués de ser alguna cosa, seria culer.
Però no li importa massa, ni...
Bueno, perquè... Una mica sí. Jo una penso miqueta. Que és una cosa que val la pena tenir en compte, també.
Maria Àngels Calvo, diguem que és una senyora que està molt entretinguda a nivell laboral, és catedràtica de Sanitat Animal, és doctora en veterinària i doctora també en farmàcia. Vull dir, una persona amb una formació esplèndida i una persona que avui serà la protagonista d'aquest racó que li dediquem totes les setmanes en aquest programa a la ciència. Ja saben vostès, ho vam dir des del primer dia, que cansats com estem d'escoltar coses que no tenen cap mena de sentit i en els quals s'ha basat en moltes ocasions grans tendències d'opinió a nivell social, vam decidir que aquí, en aquest programa, qui parlava era la ciència. I que, des d'aquest punt de vista, doncs, cada dimecres estem aprenent moltes coses en un moment en el que jo crec, de veritat li dic, senyora Calvo, que és més necessari que mai escoltar els científics, no?
Sense cap mena de dubte. Jo penso que hem tingut moltes... És a dir, masses opinions, masses lliçons, si em permet l'expressió fins i tot, de persones que potser no estaven prou formades i que han determinat que al final tots hàgim acabat sent epidemiòlegs, microbiòlegs, no? Bueno, de tot una mica. I realment penso que això és una de les coses que val la pena posar sobre la taula, no? Perquè la ciència és la ciència feta per persones, evidentment, amb capacitat d'equivocar-se, i aquesta és la gran, és una de les grans veritats, però que justament els científics són aquells que, si troben un error, han de ser capaços també de demostrar que allò era un error i tirar enrere i continuar endavant.
No? Clar.
Però donar una informació, que jo penso que això és el més important, que sigui realment basada i molt fonamentada en tot allò que s'ha pogut veure de manera clara. No, no potser sí, potser no, no, aquelles coses que ens han anat passant.
Nosaltres comencem el programa sempre amb una bona notícia, som de tarannà optimista en aquest programa.
Saps?
I avui hem començat el programa saludant a un grup d'investigadors d'una universitat de Manresa, l'Universitat Politècnica de Manresa, que han descobert un aparell, han treballat molt per construir un aparell que es diu menjamòbils, que entra el mòbil per un cantó, surt per un altre i pràcticament es poden reciclar tots els seus components.
Fantàstic.
Cosa que fins ara era complicadíssima.
Fantàstic.
I m'ha cridat molt atenció una cosa que deien. Deien, és que falta inversió. Falta inversió de veritat en la ciència.
Exacte.
Segurament aquesta queixa que deia vostè sobre el... el poc crèdit que donem als científics té molt a veure, no?
És probable, és probable. És a dir, realment no tenim la inversió que necessitaríem, i menys si volem ser realment, bueno, jo diria potència, ja no només a nivell català, que tenim grups de recerca fonamentals, i que realment fan molta feina, però també tenim molta gent a fora. O sigui, investigadors nostres que estan donant molt de ressò a fora i que moltes coses surten a fora perquè els nostres s'han anat cap allà. Yeah. I després, quan tornen cap aquí, no tenen tampoc un retorn com haurien de tenir. Hi ha molts investigadors que acaben marxant i quan tornen no tenen allò que esperen i tornen a marxar perquè els hi troben millors ofertes per poder treballar millor en altres llocs. Vull dir, això penso que és un gran problema. No hi ha... Bé, tampoc tenim ara en aquests moments el millor econòmic, el millor moment econòmic, però sí que és veritat, doncs, que s'hauria de poder, doncs, pensar en que el poble... O sigui, jo penso que qui no inverteix en ciència no arribarà mai enlloc, perquè sempre dependrem dels altres.
Hem passat per un moment en el qual se'ns ha evidenciat que quan es posen diners, la ciència és capaç de tot, i molt ràpidament. El tema de la vacuna, que ara ja el tenim completament assumit, la veritat és que la carrera internacional que hi ha hagut per trobar la solució que avui ja tenim al damunt la taula és veritablement espectacular. Ens hauria de fer aprendre d'això, no?
Jo començaria per dir que penso que, com diu molt bé la dita tan antiga, l'home és l'únic animal que ens ofega dos cops amb la mateixa pedra. I, a més, ens costa molt aprendre de les nostres propis errors, no? Perquè a vegades ens costa reconèixer-los. Llavors, sí que és veritat que el fet de que les vacunes han anat molt ràpides, això va donar una sensació de que no eren segures, no és cert. No s'ha avançat en retallar el que implicava fer les coses ben fetes, sinó que el que s'ha fet ha sigut esmerçar molts més diners en poder avançar molt més, i que, a més, doncs, empreses farmacèutiques, que en aquest moment també estan molt en boca de molta gent per molts temes, i no precisament en bona boca, per dir-ho així, doncs el problema és que s'han fet inversions pensant, bueno, si ho perdem, però com a mínim tirem endavant, perquè realment el problema en el que ens estàvem trobant era molt greu, i havíem de trobar una sortida en la realitat que teníem en aquests moments, perquè bé, la realitat és la que era, la quantitat de persones infectades era molt alta. El problema és que jo crec que encara tenim molt camí per córrer, perquè parlem de vacunes, estem parlant ja de terceres dosis, estem parlant... I hi ha molta gent al món que no ha rebut la vacuna.
El que diu l'OMS, no? Ni més
clar,
ni menys.
L'OMS ens ho ha dit ben clar.
Sí, sí.
Vull dir que realment no és aquesta la solució, no és anar incidint sobre qui ja té, sinó que com no parem els que no tenen, malament rei, perquè jo crec que hi ha dues coses avui dia que s'ha de tenir molt en compte i que potser es resumirien en una sola, no? Parlem de globalització. Quan parlem de globalització vol dir que tot està a tot arreu i tot està interconnectat. Però, a més, com a veterinari. Deixi'm que utilitzi una paraula que penso que... o un concepte que penso que hem de tenir tots molt clar, i és el que nosaltres definim i que defineix l'OMS com a una sola salut. I què vol dir una sola salut? Doncs que estem, jo diria, com en una mena de triangle, que va donant voltes. L'home, els animals, medi ambient, i això anem-ho girant. Com no ho controlem tot d'una forma global, i aquí tornaríem a la paraula globalització, no arribarem enlloc. Vull dir que aquest és el gran problema. Pensar que no vacunar amb una part de la població i vacunar la resta quatre vegades és la solució...
És que probablement el que ens passa és que tenim un altre tipus de pandèmia al damunt la taula, que és la pandèmia dels països rics.
Esclar.
Vull dir, Israel ens va donar claríssimament un exemple.
Exacte.
Allà, lògicament, era molt fàcil, tenint en compte que és una població petita, amb un país amb molts diners, d'altra banda, vacunar tota la seva població. Però estem veient també les cigasagues que s'ha fet la sanitat pública a Israel, justament per això que vostè comenta, no?
Clar, aquest és el problema, no? I, a més, clar, també és veritat que jo, bueno, no en boca meva, sinó en boca de persones que coneixen molt ben tema, com, per exemple, el propi Toni Trilla, no? Vull dir, quan ell va fer el seu ingrés a la Real Acadèmia de Medicina, de la que també en som membres tots dos, doncs ell comentava, un dels problemes de les vacunes és que, clar, vull dir, per què Europa en un moment determinat es queda sense vacunes i altres països no? Doncs perquè potser quan van tancar els papers, no?, quan firmaven, potser aquí no es va ser tan draconià com en altres països.
Yeah.
I aleshores les empreses, en lloc de perdre el que fos, doncs, bueno, anaven cap a l'altre lloc i ara aquí ens quedem amb menys, no? L'altre problema amb vacunes, doncs, que també ens ha donat molta batalla pel camí, és que no tots els components de les vacunes es fan en el mateix lloc. I continuem depenent de Xina i continuem depenent de països tercers i de països d'altres llocs, no? Que com no ens arribin... Si em permet la comparació, què està passant amb els xips, no?
Sí, 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 sí.
No tenim cotxes de primera gamma perquè no tenim xips, no? I la cosa està clara, o sigui, això és així.
El món s'està tornant boig, eh?
Sí.
Sí, 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 és veritat. Sí. La doctora Calvo, com veuen, és una dona ocupada. Per moltes coses, perquè ella ens porta, diguem, una versió de la Covid de la que se n'ha parlat molt poc, també, és la que fa referència als animals. Mm-hmm. Ara comencem a sentir que segurament això també és un senyal de que les coses comencen a estar una mica més tranquil·les.
Sí.
I comencem a veure també la incidència de la malaltia en animals. Mm-hmm. És molt preocupant.
A veure, el tema és... Realment, aquesta malaltia d'origen víric, com tothom sap molt bé, és una zoonosi. Què vol dir això? Una zoonosi és una malaltia transmesa dels animals a l'home, però no ens podem quedar només amb aquest concepte. La paraula zoonosi la podem ampliar molt més i la podríem diferenciar, però si em permet fer-m'ho d'una manera molt senzilla, també pot ser de l'home als animals. Aleshores, el que està passant amb aquests coronavirus, i això ha passat amb tots els coronavirus que fins avui dia s'han trobat, és que comencen en els animals, passen en l'home mitjançant un intermediari animal i es queden en l'home. O poden tornar a l'animal. Però en aquest animal, d'aquí, d'aquest animal, normalment no s'ha vist encara que pugui tornar a l'home. D'acord? Llavors, sí que és veritat que hi ha hagut alguns casos com les granges de bisons, per exemple, no? Que es van dedicar... Bueno, perquè aquí, què passa? Si tu tens un gat infectat o tens un gos infectat, el pots tractar i està allà. Si tens una granja on hi ha quantitat d'animals, doncs allà pot tenir una possibilitat de que es pugui expandir molt més, que pugui haver-hi una selecció de soques, que puguin haver-hi canvis genètics, vull dir que podem complicar molt més perquè, clar, la massa crítica que es pot infectar és molt més gran. De tota manera, el que està clar és experimentalment, el que s'ha fet en laboratori, si s'ha vist que alguns animals els infectem experimentalment, poden després passar amb altres animals i potser en alguns casos a l'home, però això no està gens clar. Vull dir, això són coses que aquí sí que necessitem temps per poder veure com va evolucionar.
Perdoni, jo sempre que entrevisto un científic o una científica, en aquest cas. Sempre em sento tan petit, perquè
sóc de
lletres profundes, o sigui, si faig alguna pregunta molt tonta, no m'ho tingui massa en compte.
Al contrari.
Però amb un virus que està mutant tant i tantes vegades, el fet que avui no sigui demostrat que els animals puguin contagiar a l'home no significa que demà passat no pugui passar, no?
A veure, podria passar... Miri, tenim el cas del virus de la grip. Tenim el cas del virus de la grip aviar, la famosa grip aviar, que abans, si em permet la broma, vas dir del pollastre, i ens van demanar canviar-li el nom perquè ningú està menjant pollastre. Doncs la grip aviar, val? Sí. Doncs el cas de la grip aviar, que realment s'estava veient si podia o no passar a les persones, al final sí que va haver-hi la possibilitat i vam tenir casos, però realment, a veure, els virus són en realitat elements genètics, que per tant tenen una capacitat de mutar molt gran, i poden mutar molt, i alguns grups tenen més capacitat de mutar que altres, no? De fet, ara se'ns parla molt de les mutants d'aquest virus que ens està afectant, no? Però de fet, ja quasi des del principi se sap que hi havia canvis, i la Universitat de Santiago de Compostela ho va demostrar molt a la primeria, que teníem unes soques no tan igual a Espanya com en altres llocs, vull dir que realment això és un fet. Clar, llavors, jo més que pensar en que pugui saltar dels animals a l'home, que dels animals a l'home ja hi ha saltat, vull dir, posem com a primera pedra doncs el ratpenat, que sembla que és l'origen, però després ni pangolins ni no sé què, vull dir, això és una cosa que encara s'ha de veure com està tot plegat, però sí que és veritat que sembla que, per exemple, doncs tot el que puguin ser determinats grups d'espècies animals són més susceptibles, i això en el fons ens va passar també amb el virus de la sida. Vull dir, hi ha un virus de la sida que afecta el gat, i el fet de que això sigui així i que no afecta l'home, doncs ha permès fer una sèrie d'estudis de manera molt més ràpida que el que es havia fet si només afectés a l'espècie humana, no? Per tot el que representa. Doncs jo penso que és veritat que aquests elements genètics, si els hi definim així, poden anar d'una banda a l'altra, però clar, també han de tenir la capacitat de poder centrar-se en l'individu nou en el que arriben, adaptar-se en aquest individu, llavors... Pot haver-hi un salt d'espècie? Evidentment que hi pot haver, però jo penso que encara això encara no ho veig jo, que sigui realment en el que en aquest moment ens pugui arribar a preocupar. Yeah. A mi em preocupa més el fet de que hi hagi, com li deia abans, poblacions no vacunades, perquè podem estar fent una selecció dels propis virus, no? Que llavors, d'alguna manera, doncs això pugui donar-nos realment un problema.
En aquest cas, clar, tornant una mica al que estàvem dient abans, efectivament la OMS ha recomanat que més que la tercera vacuna era molt més important donar aquelles vacunes a països que no tenen els mitjans, no? En aquest sentit, també podríem parlar de quina és la responsabilitat real dels països, no? I si no seria important dur a terme polítiques de cooperació internacional que anessin en aquesta direcció. Això s'està dient pràcticament des del primer dia.
Sí, s'ha dit sempre. Això és com tot, no? Tots hem de procurar que tothom tingui de tot, allò que dèiem de la globalització. Sí, sí. Però després, la realitat no és aquesta. Podem tenir exemples amb el tema de quan s'envien aliments a altres països, quan menjar s'ha fet malbé, perquè després arriba a llocs que no tenen manera de poder-lo repartir, no?
Clar.
Llavors, què passa? Clar, a mi em preocupa el tema de les vacunes i sobretot em preocupa molt també el fet de que amb tota la problemàtica que hem tingut amb aquest virus que és, existeix i que hi és i que persisteix i persistirà encara, no hem acabat amb ell, aleshores, és que realment en molts països això ha fet, a tot arreu ha fet que això es posés en primer lloc, perquè clar, teníem un problema que no sabíem el que era i no hi ha res que espanti més que allò que no coneixes,
clar,
no?
Clar.
Però també és veritat que hi ha hagut països on han esmerçat més esforços en intentar resoldre aquest problema i s'han deixat de vacunar criatures, tornem a tenir molts problemes que no teníem en determinats països d'Àfrica, en determinats països d'Àsia. Això és un problema que no acabarem mai si no intentem, bueno, els del primer món, com ens diem, intentar ser primers no només amb ser el primer món, sinó amb intentar també doncs, una mica col·laborar i ajudar amb els altres, perquè és que així no anem, penso jo, que no és la solució, no?, realment.
Déu-n'hi-do quina situació tenim, eh? Estic recordant que quan es va fer el lockdown, quan estàvem tots tancats a casa,
sí,
vaig tenir l'oportunitat de moderar uns debats molt interessants dins d'una iniciativa que ha dut a terme el Ministeri d'Afers Exteriors, anomenada El Dia Després, pues era,
sí,
a la qual vam arribar fins i tot a moderar un debat via Zoom. Va ser impressionant. Jo no havia treballat mai així amb tres vicepresidents del govern de diferents països, i en els quals, efectivament, es constatava aquesta necessitat d'adonar-se que aquesta era una malaltia que no permetia posar-hi fronteres.
No podem.
Però una cosa que és tan clara, aquí és on un sempre acaba arribant a xocar, una cosa que és tan clara i que els científics la diuen de manera tan clara, per què els governs li donen l'esquena? Per què s'actua d'aquesta manera?
Miri, jo, si em permet, buscaré un altre exemple. Vinga. I després entrem per aquí. No?
Vull dir,
per exemple, hi ha moltes coses, no? Jo crec que amb aquesta pandèmia que estem encara patint, jo considero que encara la tenim, doncs aquesta pandèmia hem tingut molts blancs, negres, negres, blancs, que ningú arribava a veure clar. Mascaretes, guants, oi que sí? A tot això, darrere de tot això, en el fons, hi havia un desconeixement, que no dic que s'hagi fet malament, s'ha fet tot allò que bonament s'ha pogut fer, indiscutiblement. Possiblement.
Clar.
És molt fàcil criticar quan un no està davant dels temes, no? Però sí que també hi ha un tema econòmic important, un tema de com arriben, de com es reparteixen, de com se fan entendre les coses. Clar, llavors, amb lo mateix, jo crec que això passa amb lo mateix. Apareix un fàrmac que potser funciona bé, però clar, com jo sempre dic, i com ja deia Paracelso, no és paraula meva, vull dir, no hi ha malalties sinó malalts, i per tant no podem dir això va per aquest i ja estem, no? Això és com, s'apliquen criteris, bueno, allò típic de que s'han de fer, s'han d'aplicar protocols, no? Llavors, d'alguna manera tot això porta que tot ho tinguem tan estandarditzat que ens costa trencar. Potser perquè a nivell mundial ens costaria molt més si no tinguéssim unes normes establertes. Però jo penso que amb aquestes coses som massa quadriculats, no? Hem de tenir una mica més la capacitat de veure una mica la necessitat que té l'altre i com podem ajudar els altres amb tot nivell, no? Són moltes coses d'aquest tipus i que realment, doncs, bueno, és com, per exemple, jo hi ha una cosa que avui comentava, i si em permet... O sigui, tothom està preocupat per si hi ha una tercera vacuna. Aquesta tercera vacunació, si arribarà l'any que ve, arribarà l'any 22. I si em permet la broma, quantes dosis portem de vacuna de la grip? Quantes?
Dius.
Oi que no? Oi que cada any parlem de la vacuna de l'any?
Sí, sí.
Pues per què no parlem de la vacunació del Covid de l'any 2022 i ens traiem aquesta sensació de que no estem resolent el problema?
Yeah.
No és exactament el mateix, sóc conscient, perquè vull dir, la vacuna de la grip ha de ser canviant, perquè el virus de la grip és molt més canviant
és que mai, aquest. Si em permet, és que mai el desenvolupament d'una malaltia havia estat retransmès per la televisió minut
aquí
a minut.
Aquí està. També hi ha una cosa que a mi sempre em preocupa, jo dic, potser no són tants les fake news que ens han arribat, que n'hi ha, i he sentit molts disbarats, i després tots els que estan en contra de la vacuna, Però jo penso que aquí el que hem tingut és massa informació.
Yeah.
I algú que em senti dirà, però què està dient? No, perdona. La informació s'ha de donar de manera correcta, tothom l'ha de tenir-la, però amb la mesura que tothom la pugui utilitzar de forma també correcta, perquè si no és el que dèiem abans, tots som epidemiòlegs, tots som capaços de dir que això no pot ser, que no s'esvís, que no sé què, i després passa el que passa.
És que vostè diu que hem tingut molta informació, jo afegiria mentideria i molta desinformació.
Molta
també,
desinformació.
No? Segurament
sí.
És el tema, no?
Clar, hi ha hagut massa... Jo penso que amb una molt bona feina feta per part de tots els mitjans de comunicació, però a vegades excessiva en el sentit de estem... Jo l'altre dia pensava... Jo vaig rebre AstraZeneca, perquè per edat em toca AstraZeneca. Bé, llavors...
Ningú no ho diria.
Moltes gràcies, molt amable.
Digui.
Molt amable. Doncs esclar, quan es va fer la segona dosi, que era just el moment aquell de que sí, que no, que sí la gent, que sí amunt, que sí avall, jo recordo que quan es va decidir que la gent volia mantenir el mateix tipus de vacuna, perquè això és el que tots hem aconsellat, a més, just el dia que ara van sortir 4 morts, i on dius, a veure, cal això?
Ja.
I a més, la mort d'una persona, solament una mort, és fonamental, no ho dubto. Però siguem numèrics ara en aquest moment i pensem una mica el que representa, no? Vull dir que no podem ser tan alarmistes, no? Llavors, quan penses què hi ha darrere de tot això, que els que més o menys estem en el ball sabem de què va i els que no, vull dir que realment és complicat. Jo penso que també, per exemple, hi ha un tema que des del primer moment a mi em va semblar important i, de fet, va ser una de les primeres coses que em van comentar a nivell d'entrevistes de ràdio, era tot el tema mediambiental, no? Un virus respiratori es transmet per l'aire, si no, no estaríem com estem.
Ja.
I d'això no se'n parlava.
Sí, sí, sí. Està clar. Està clar que el virus ens hauria de posar les piles a molts nivells.
Molts nivells.
De molts nivells, en els que encara ens queda molt recorregut per fer. O sigui, ens queden 3 minuts, que ja vostè ja sap com va això de la ràdio, que a més hem d'acabar en punt, és terrible, però és així.
No.
Estem en un moment en el que, efectivament, la sensació de la gent del carrer és que ens anem relaxant una mica. Mm-hmm. Segurament ho necessitem, també des d'un punt de vista psicològic,
sí,
no?
Sí, segur.
Ara reobre les discoteques... la gent podrà anar a ballar i a prendre unes copes i a, no sé, divertir-se una mica. Veiem Portugal també, que Portugal pràcticament ja el 100% de la població adulta està vacunada i ja n'hi han de portar la mascareta dins de les discoteques, dins els locals. Mm-hmm. Encara hi ha informacions molt contradictòries.
Exacte.
Creu vostè que ens queda molt de temps
amb la mascareta?
Sí.
Jo penso que la mascareta és cert que molesta, ens molesta a tots, però jo penso que ha sigut un element molt important per evitar no només aquest virus.
Sí, sí.
Ha baixat dràsticament la grip, hem tingut molts més problemes a nivell de salut infantil, vull dir, per tant, tot això és francament important. Llavors, com a mesura preventòria, jo la mantindria. Altra cosa és l'obligatorietat.
Yeah.
Perquè aquí sí que ningú pot obligar a ningú quan ja les mesures estan una mica... Ara, jo el que sí que recomanaria és no baixem la guàrdia, sisplau, que encara pot fer ens pot fer moltes coses.
És que no la podem baixar.
Ens pot donar molts problemes.
És que no la podem baixar.
Exacte.
No sap com m'ha agradat aquesta estona. Li agraeixo...
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat amb nosaltres. Doctora Maria Àngels Calvo, doctora en veterinària, doctora en farmàcia i catedràtica de Sanitat Animal. Un autèntic plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Senyores i senyors, ens queda només un minut per arribar a les 6 de la tarda. Significa que pràcticament som a punt de tocar el dos, que marxarem, que demà serà ja dijous, que tindrem ja l'horitzó proper al cap de setmana, que molts joves i moltes joves, i alguns no tant, doncs efectivament diran per fi la discoteca, que ja arriba el moment de divertir-se després de tots aquests mesos. I abans no arribi aquest moment, aquí estarem la gent del Tot anirà bé, a la sintonia de Ràdio Estel. La salutació, com tots els dies, de la Iolanda Fernández Lafuente, l'Andreu González, la Núria Ros, el Joan Girbau i el nostre tècnic, el José Matosas. Ja saben que ara de seguida el que arriba és la informació a la sintonia de Ràdio Estel amb el punt i seguit amb la Diana Silva. Tornem demà a les 3, perquè a Ràdio Estel sempre acabem pensant que tot anirà bé. Gràcies per tot. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Punt i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80...
Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la Taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La Taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.